Desallotjat un edifici a Palma després d'esfondrar-se al sostre de la darrera planta. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Passades les 5 de l'hora baixa s'ha esfondrat el sostre del menjador del 8è pis. Cap persona ha resultat ferida. Tot i això, per precaució, s'han desallotjat 16 habitatges, la meitat d'aquest bloc de pisos al carrer Sant Novici, al barri Fones de Palma. Acompanyats dels bombers, els veïnats han pogut recollir les seves pertinences. Tot i això, no hi podran dormir a nit per seguretat. Els veïns ja havien detectat esquerdes en el 7è pis, que diuen va haver de ser apuntalat. Tot d'una hi serem en directe. Això el dia en què hem sabut que tres menors d'edat han estat detinguts per presumptament agredir sexualment i de manera conjunta una companya de classe, una jove de 16 anys, també a Palma. Victòria Morell, bon vespre.
Bon vespre. Els joves van acudir al domicili per parlar amb ella. Dos d'ells la van immobilitzar damunt el llit i el tercer, que havia estat parella de la víctima, li va fer tocaments a les parts íntimes. L'adolescent va contar-ho als professors i, acompanyada d'un familiar, va interposar una denúncia davant la Policia Nacional.
I mig centenar de persones s'han concentrat a Formentera avui hora baixa per condemnar la brutal pallissa homòfoba a l'illa que va tenir lloc la matinada de dissabte.
Un home va ser embestit amb un cotxe i apallissat quan es volia fer una fotografia davant un cartell d'una obra de teatre a Sant Ferran que parla precisament de la violència intragènere d'una parella homosexual. La víctima roman ingressada i vista amb un traumatisme cranioencefàlic amb hemorràgia i els autors identificats.
Això és violència, això és odi, i és una violència gratuïta d'odi de la societat contra una manera d'estimar.
Segons les darreres dades del Ministeri de l'Interior, el 2024 es van registrar 11 casos per delictes d'odi a les Balears. Són dos menys que l'any anterior i un menys que l'any 2021.
El jutjat de les Illes recupera en la normalitat després de suspendre-se un centenar de judicis per mort de la caiguda del sistema informàtic.
Uns processos que s'hauran de reprogramar en un sistema ja saturat de per si. El CESIF sosté que és una incidència habitual derivada, segons el responsable del sindicat, Pablo Rodríguez, per manca de finançament.
Es una cosa más, es bastante frecuente que si no son las aplicaciones que se cuelgan, es el servidor, como es, que es lo que ha pasado hoy, que deja de darnos servicio. Y esto, claro, es una situación que pasa con relativa frecuencia, unido en este caso a el relativo colapso que llevamos también con la implantación de los tribunales de distancia.
Durant el matí no es podien ni consultar ni tampoc enregistrar expedients digitals.
I ja s'han publicat els canvis en l'homologació del català.
Els alumnes que treguin de mitjana un 7 de nota d'aquesta assignatura ESO obtindran el B2 i el C1, els que hagin cursat batxillerat. Fins ara era necessari obtenir un 8 en els dos casos.
I ja ha finalitzat la declaració de José Luis Ábalos davant del Tribunal Suprem com a principal acusat pel cas de les presumptes comissions il·legals en els contractes de mascaretes durant la pandèmia.
Ha dit que no coneixia l'oferta de l'empresa de l'entramat Soluciones de Gestión i s'ha desvinculat de qualsevol contractació, assegurant que va correspondre a la secretària d'Estat de Transports.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal cercarà acabar la setmana revalidant el títol de la Champions. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. El Palma viatjarà demà a Itàlia, a Pesaro, on divendres jugarà la semifinal de la Champions contra l'Étoile Lavalois. Quan siguin les 8:30 del vespre, l'equip, tres vegades campió de la competició europea, cercarà-se a la final de diumenge i aixecar així per quarta vegada consecutiva el títol. En futbol, el Real Mallorca ha començat avui a preparar el partit de diumenge contra el Villarreal a Son Moix i ho ha fet amb la tranquil·litat d'haver sumat 3 punts a Montilivi contra el Girona i pendent del partit del Sevilla-Real Societat d'avui vespre. Si el conjunt andalús empata o perd, el Mallorca acabarà la jornada a 4 punts del descens.
Aquest mes d'abril ha estat el quart més càlid en la història de les Illes Balears dels darrers 65 anys. Segons l'AEMET, la temperatura mitjana ha estat de gairebé 16 graus, una anomalia de més d'un grau. Per conèixer quina temperatura tindrem a nit i demà i la previsió del temps, saludam aquesta hora el meteoròleg Tomàs Salom. Tomàs, bon vespre. En quin temps ens atam la setmana?
Bon vespre, doncs. Hem començat la setmana amb un cel bastant carregat de núvols, fins i tot de qualque precipitació feble i puntual, i és cert que avui a la baixa s'han obert clarianes, però no són de fiar del tot. Demà tornarà a mantenir aquests intervals de núvols baixos, fins i tot alguns núvols d'evolució, i no es descarta qualque ruixat localitzat a punts de l'interior nord de Mallorca i també de Menorca. El vent bufarà de component sud en conjunt fluix, amb la situació marítima relativament tranquil·la, tot i que podríem veure qualque radal de maró a les costes exposades, i quant a la temperatura, les màximes quedaran demà entre els 20 i els 24 graus. No serà una setmana especialment assolellada. De fet, tenim aire fred en altura i, per tant, durant els següents dies es podrien produir alguns ruixats localitzats.
Gràcies, Tomàs. I les converses literàries de Formentor tornen a casa. Feia 5 anys que no s'organitzaven a aquest indret, sinó que eren itinerants. Se celebraran de dia 1 al 4 de novembre i tornaran a reunir destacats editors, escriptors i acadèmics d'arreu del món. En parlarem minuts abans d'arribar a les 8 en un informatiu que possible gràcies a la feina d'Iker Hernández, al control tècnic.
IB3 Ràdio, serveis informatius.
A punt d'arribar a les 7 i 6 minuts. Ho dèiem, en començar un esfondrament al sostre de la 8a planta d'un edifici situat al carrer Sant Novici de Palma, obligat a desallotjar mig edifici avui hora baixa. Fins al barri Foners s'hi ha desplaçat el nostre company Álvaro Alonso. Álvaro, bon vespre. Quina és la situació en aquests moments?
Bon vespre. Com bé deia, seran les 5 de l'hora baixa aquí quan de sobte el sostre del 8è pis d'aquest edifici de 8 plantes situat al barri Palmassà de Foners s'ha enfonsat. Afortunadament, no hem hagut de lamentar cap víctima o ferit. Així ho ha viscut Miquel Domingo, propietari del sostre enfonsat. Estava dins el pis quan ha passat tot.
Estava la meva filla major i la meva dona estava a l'habitació i han sentit un soroll molt fort, molt fort, molt fort. I no sabíem ni de on nos venia, la veritat. I menys mal que la meva filla ha mirat cap a dalt i ha dit, papa, és el techo, és el sostre. I han començat a... Han sortit corregents i jo, que he quedat el de darrere, és que he notat tot la caiguda ha sigut per centímetre.
Per qüestió de segons s'ha pogut evitar la tragèdia, gràcies en part a la reacció de la seva filla.
Ha fet un esclec, un soroll molt fort, molt fort,
sense
molt fort.
Sense voler forat, que diguem.
Sense voler forat. Però la meva filla li ha donat, no ho sé, ha mirat cap al sostre i ha vist que cruixia. I entonces, pues, diu, papa, és el techo, i hem apretat tots a córrer.
Una vegada passat tot, s'ha desallotjat per precaució els blocs A i B de l'edifici i l'últim pis del bloc C. En total, afecta a 16 habitatges. Els bombers han assegurat la zona i acompanyaran els residents d'en un en un a recollir els seus objectes personals, ja que avui no podran dormir a les seves cases. Les autoritats treballen ara per reubicar-los a un altre lloc, fins que es dugui a terme totes les inspeccions necessàries i la seva seguretat no estigui compromesa.
Gràcies, Álvaro. Ampliarem aquesta informació. Els titulars de les 7 i mitja passen 8 minuts de les 7 de l'hora baixa, canviant de qüestió. Tres menors d'edat han estat detinguts per presumptament agredir sexualment i de manera conjunta una companya de classe, una jove de 16 anys. La víctima és l'exparella d'uns dels adolescents arrestats. Els fets que s'han conegut arran d'una denúncia presentada setmanes després de l'incident varen ocórrer a final del mes de març al domicili de la víctima a Palma.
Segons la investigació, els tres adolescents varen anar a casa de l'altre adolescent amb l'excusa de parlar-hi. Una vegada allà es varen tancar sense permís en una habitació i quan la víctima hi va entrar per demanar-los que sortissin, la varen llançar al llit. Dos d'ells la varen immobilitzar mentre un tercer, exparella de la menor, l'agredia sexualment en tocaments. La jove va aconseguir fugir de l'habitació en estat de xoc i setmanes més tard ho va explicar als professors del seu centre educatiu. Va ser llavors quan, acompanyada d'un familiar, va denunciar els fets a la Policia Nacional. En la mateixa denúncia, la jove va relatar que la seva exparella ja l'havia obligat a mantenir relacions sexuals sense el seu consentiment durant la relació. La investigació va culminar dijous dijous passat amb l'arrest dels tres implicats que han quedat a disposició de la Fiscalia de Menors.
Casos com aquest tornen a posar damunt la taula moltes preguntes sobre com actua la justícia davant agressions sexuals entre menors i com es protegeix les víctimes. Per això volen donar resposta a alguna d'aquests interrogants en l'advocada especialitzada en violència de gènere i exdirectora de l'IBE Dona, Maria Duran. Bon vespre.
Bon vespre.
En un cas com aquest, en diversos menors implicats, què passa ara en l'àmbit judicial i a quines mesures s'enfronten?
Bé, el primer de tot que hem de dir és que els menors de 14 anys no tenen responsabilitat penal. No sé les edats, però no vol dir que si fan una agressió sexual no s'adoptin mesures, però s'adopten mesures per part del Departament de Protecció dels Menors. És a dir, s'adopten sempre intentant que això no torni a passar i que aprenguin a la lliçó. Fins a 16 anys han de dir que els menors estan en procés de formació de consciència. Llavors, l'edat penal, en tots els sentits del càstig, comença a partir dels 18 anys. Llavors, amb aquests menors, que són majors de 14 anys i menors de 18, se poden adoptar diferents mesures. El procediment ara és que la Fiscalia instruirà si la família d'aquesta lota o aquesta lota vol fer acusació particular, també la podrà fer. Llavors, aportar proves o proposar proves també ho podrà fer. I el jutge o la jutgessa especialitzada en menors haurà d'adoptar una resolució que pot consistir en mesures educatives, llibertat vigilada o internament en el centre de menors. Segons la gravetat, és a dir, segons si hi ha hagut penetració, que diríem violació, si hi ha hagut violència o intimidació, segurament acordarien l'internament en centre de menors. Aquest internament té diferents graus. El tancat, el mig obert, l'obert i el terapèutic. Llavors, quin objectiu té això? Aconseguir que aquests joves ja fin consciència que el que han fet és un il·lícit, aconseguir que aquests joves aprenguin a autocontrolar la seva libido i, de qualque manera, integrar-los a dins la societat.
Perquè és important, com vostè diu, que aquests casos es jutgin sota una llei específica de menors orientada al que vostè ara comentava, que és la reeducació i la reinserció.
Perquè han de gastar totes les energies possibles en que no siguin delinqüents el dia de demà. I per el que ja he dit abans, és a dir, estan en període de formació de consciència. Han après una sexualitat que no és la sexualitat normal. Tots els nostres joves, nens i adolescents, aprenen sexualitat des de la pornografia. I això, que té un tracte estigmatitzant per les dones, violent per les dones, els adults a poder-se, a empoderar-se com la seva masculinitat agredint sexualment, que és el que han vist precisament a la pornografia.
Maria Duran, advocada especialitzada en violència de gènere i exdirectora de l'IBE Dona. Gràcies per atendre els micròfons d'IBE3 Ràdio.
a vosaltres.
I això, mentre a Formentera més d'un centenar de persones s'han concentrat avui a la plaça de la Constitució, ho han fet per donar suport a la víctima d'una agressió homòfoba a l'illa i condemnar aquests fets. La convocatòria s'ha fet de manera immediata i inesperada, de manera urgent, però ha aconseguit unir el poble en una mostra de rebuig a la violència.
La matinada de dissabte, la víctima procedia a fer-se una fotografia davant un dels cartells de l'obra de teatre Entre pares, penjat a Sant Ferran. És una obra, en una obra on es representava Formentera i que parla també de la violència entre gènere d'una parella homosexual. En aquell moment, un vehicle va intentar embestir la víctima. Després, els ocupants baixaren i començaren a apallissar-lo. Es tracta d'una agressió homòfoba. Sentim a Toni Martí de Sa Clau de Sarmari.
Un cotxe primer va fer la mà d'atropellar-lo, llavors es varen baixar com enfadats i ell va dir: perdón, me estaba haciendo una foto con el cartel porque forma parte del grupo de teatro, y entonces es va cabretjar i va dir, y encima maricones, i va anar cap a, contra ell i li va donar una pellissa.
El Consell de Formentera també ha mostrat el seu suport a la víctima i han condemnat els fets. La seva tècnica d'igualtat és Amparo Bosch.
Bueno, des de la Conselleria d'Igualtat van fer el recolzament de l'obra de teatre i l'actor el dissabte al dematí que va fer l'assaig general i demés ja anava amb les seqüeles, no?, d'aquesta agressió. El Consell ha fet el recolzament, òbviament, perquè denunciem tots els actes i violències de tot tipus. I bé, esperem que sobretot que es faci justícia, perquè no es poden permetre.
Durant la concentració s'han vist banderes del col·lectiu LGTBI, pancartes amb lemes com Justícia per en Tomàs. Els assistents han volgut expressar el seu suport a la víctima i denunciar les agressions motivades per odi.
Bueno, crec que és una resposta col·lectiva a la ciutadania que s'ha donat de forma molt natural, que és un rebuig a qualsevol acció contra la violència. O sea, és un clar exemple de que la societat formenterenca se posiciona sempre en contra de qualsevol acte de violència que es pugui cometre.
I això és violència, això és odi, i és una violència gratuïta d'odi de la societat contra una manera d'estimar.
Els fets encara no han estat denunciats a la Guàrdia Civil i els autors tampoc han estat identificats.
I és que els delictes d'odi per orientació sexual i identitat de gènere han registrat alts i baixos en els darrers anys. Només a les Balears, segons el Ministeri de l'Interior, l'any 2024 se'n van registrar 11 casos, dos més que l'any anterior i un més que l'any 2021, que se'n van registrar un total de 10. Durant aquests 4 anys, el nombre mínim va ser el 2022, amb només 2 casos.
En l'àmbit estatal, l'increment és més considerable. Només 4 anys han passat de 477 casos el 2021 als 539 de l'any 2024. Són 62 casos més en 4 anys, unes dades que confirmen que el col·lectiu LGTBI continua entre els més afectats pels delictes d'odi.
I un apunt més de la crònica de successos. A Eivissa, la Policia Nacional ha detectat un increment important de les estafes en línia i telefòniques. A les darreres 2 setmanes han estafat un total de 20.000 euros, un increment molt significatiu.
Els delictes tenen en comú tècniques d'enginyeria social aplicades a través de mitjans en línia o via telefònica. Es fan passar pels titulars dels comptes bancaris o altres sistemes de pagament, o bé aconsegueixen que els mateixos titulars acceptin autoritzar transferències quan el delinqüent es fa passar per alguna persona de confiança. El portaveu i responsable de premsa de la Policia Nacional d'Eivissa, Diego Siges, ens explica com prevenir aquestes estafes.
Tratar d'evitar de conectarnos a redes de wifi que son públicas, o estamos navegando por internet, asegurarnos que en la barra de direcciones pone HTTPS, la S es de seguro, no facilitar claves personales, PIN, contraseñas, a través de llamadas telefónicas. Lo típico de una llamada telefónica, que puede ser de alguien que se identifica por una entidad bancaria.
Tot això quan el jutjat de les Illes ja han recobrat la normalitat després d'un dia complicat per mort de la caiguda dels servidors informàtics. Segons denuncia el CESIF, s'han hagut d'ajornar al voltant de 100 judicis i vistes, tot en un context de gran saturació en el jutjat derivada, entre d'altres, de les darreres reformes que crearen els anomenats tribunals d'instància.
Pablo Rodríguez, responsable del sindicat, sosté que no és la primera vegada que succeeix una incidència com aquesta, que, segons el seu parer, deriva de la falta de finançament cap al sistema de justícia. L'escolta.
Es una cosa más. Es bastante frecuente que si no son las aplicaciones que se se cuelgan es el servidor, como es, que es lo que ha pasado hoy, que deja de darnos servicio. Y esto, claro, es una situación que pasa con relativa frecuencia, unido en este caso a el relativo colapso que llevamos también con la implantación de los tribunales de instancia. Entonces, todo esto viene a sumar.
L'avaria ha afectat el sistema Atenea, que permet l'accés als expedients digitals, i als sistemes Horus i Fidelius encarregats d'enregistrar-los, fet que ha impedit, entre altres coses, exhibir documentació durant els judicis. En el cas de l'Audiència Provincial, la caiguda ha afectat una possible conformitat amb 5 persones acusades en la secció primera. També s'ha hagut de suspendre un altre judici amb 3 acusats en la secció segona, que ha quedat pendent per demà. Ho explica el magistrat Jaime Tartalo.
Teníamos una posible conformidad que no hemos podido terminar porque no podíamos acceder al registro de antecedentes penales y hemos llamado allí al propio registro, nos han dicho que ellos tampoco podían, entonces hemos tenido que suspender el juicio, no podemos acceder al expediente, con lo cual tampoco podemos trabajar.
Així s'acumula encara més volum de feina en els jutjats, que ara hauran de reprogramar les vistes i judicis suspesos avui.
Pablo Rodríguez, del CESIF, adverteix que les actuacions ajornades podrien estar bastant de temps sense rebre una nova data.
Habrá algunos que, si, por ejemplo, han acudido las dos partes y se ha podido hacer una citación en el momento y se ha logrado encontrar un hueco en la agenda para mañana, pasado, la semana que viene, se habrá podido hacer. Los demás, pues habrá que volver a señalarlos y cuando les toque. Depende mucho de cada uno de los órdenes jurisdiccionales. Ahora mismo, por ejemplo, el que mayor retraso lleva, sin duda, es el orden social, que podemos estar hablando de juicios para dentro de un año.
La previsió és que el sistema informàtic estigui 100% operatiu demà i que es pugui reprendre l'activitat judicial en normalitat.
Informatiu Vespre. IB3 Radio.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
I ja és una realitat. Els alumnes que acabin l'ESO i el batxillerat amb un 7 en català obtindran el B2 i el C1 respectivament. La Conselleria de Cultura ha publicat l'ordre que regula l'homologació dels estudis de català amb els certificats oficials.
Es tracta d'una mesura acordada pel Partit Popular i Vox per a l'aprovació dels pressupostos autonòmics del 2025 i que, a la pràctica, suposa una rebaixa en els requisits per a l'obtenció dels certificats oficials de català. Fins ara, a l'ESO, els que finalitzaven amb una nota mitjana de 7 en català obtenien el B1 i els que ho feien amb un 8 el B2, mentre que a batxillerat els primers obtenien un B2 i els segons un C1.
I la llengua centrarà part del ple del Parlament de demà i torna a ser motiu d'enfrontament entre els socis de govern després d'una edició del Correllengua amb una gran participació arreu de les illes. Vots pressionarà la presidenta del govern per impulsar la lliure elecció de llengua a les escoles.
La gran afluència de gent al Correllengua ha encoratjat el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apestegui, a demanar una actualització de la llei de normalització lingüística en el seu 40è aniversari per evitar els nous perills que afronta el català.
Que el nostre amor a la nostra llengua i en el nostre país és infinitament més gran que el seu odi, perquè necessitem recuperar l'ús social del català, perquè volem una llengua viva a tots i cadascun dels barris, a tots i cadascun dels pobles de les Illes Balears.
Entre els perills, el retrocés del català a tots els àmbits. Per això demana el compromís del Partit Popular amb la llengua pròpia. El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreres, ha trepit de la posició del seu partit envers la llengua.
El Partit Popular és pare de la llei de normalització i 40 anys després el Partit Popular és protector de la llei de normalització. I diré més, durant aquesta legislatura el Partit Popular davant les demandes d'altres partits, ha estat el partit que l'ha defensada, que l'ha sostinguda i que l'ha tingut com una línia vermella escrupulosa.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, demanarà demà a la presidenta Marga Proens si fa comptes fomentar la lliure elecció de llengua a les escoles. La líder de Vox no es refia del Partit Popular.
Es abrir los ojos a los ciudadanos para que vean lo que unos prometen en campaña y no cumplen o luego hacen de trileros y lo que nosotros hacemos y con la poca fuerza que tenemos luego somos vinculantes. Porque les recuerdo que aquí, en esta comunidad, el gobierno de Marga Proens y del Partido Popular ha sido posible exclusivamente gracias a Vox.
I una altra qüestió que es debatrà en el ple de demà és una proposició no de llei per reduir l'IVA de determinats habitatges protegits, una de les iniciatives del Partit Popular que critica el diputat socialista Iago Negueruela.
Es un conseller experto en chapuzas, chapuzas en carreteras, chapuzas en vivienda, chapuzas en el alquiler seguro. No es capaz de dar una. No ha hecho una solución, Mateo, que sea eficaz en lo que va de legislatura.
I Vox defensa el vicepresident del Consell Insular, Pedro Bestart, en relació amb el possible ús indegut de cotxes públics, mentre que la resta de partits li demanen explicacions.
Segons ha publicat un mitjà de comunicació, el vicepresident del Consell, Pedro Bestart, de Vox, hauria utilitzat diversos cotxes de la institució insular per a ús particular i fins i tot per anar a actes del seu partit. El portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreres, confia que Bestart en doni explicacions al president de la institució i soci del govern, Llorenç Galmés.
Jo no sé si s'han donat o no, nosaltres desconeixem la realitat d'aquestes informacions i el que sí que esperam és que, així com ha demanat el senyor Galmés, el senyor Bestart, hi vengui a bé i pugui donar totes les explicacions oportunes.
A l'espera de les explicacions del Consell, la portaveu parlamentària de Vox, Manuela Cañadas, ha defensat el seu company de partit.
Que realiza cientos de kilómetros cada día para acudir a ferias, actos, inauguraciones, reuniones en las áreas que lleva, que son deporte, medio rural y medio ambiente. Creo que se trata de eficiencia económica y de cansancio, porque el señor Bestart lo que sí nos consta es que se levanta a las 5 de la mañana y que empieza desde las 6 de la mañana hasta a veces las 22 horas y a veces son las 00 cuando termina su jornada laboral.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Avui s'ha obert el procés d'admissió d'alumnes per al curs 2026-2027 per a l'etapa que van des de quart d'educació infantil fins a secundàries. El conseller d'Educació, Antoni Vera.
Que s'abonarà el gruix de les noves places que incorporem en el sistema educatiu de les Illes Balears i que, si no ho poden fer telemàticament, des de la Conselleria d'Educació i Universitat, des del Servei de d'Escolarització i des dels centres educatius, donem suport.
També per a l'educació especial, el termini romandrà obert fins dia 14 de maig i els períodes de matrícula s'obriran a partir del 22 de juny.
Educació preveu posar en marxa un total de 10.000 places, de les quals 6.500 seran públiques i 3.500 concertades. Un curs marcat, entre altres qüestions, pel canvis en la zonificació. Palma i Manacor passen a la zona única. La presidenta de l'Associació de Directors d'Infantil i Primària, Joana Maria Mas, tem que això afavoreixi la segregació.
Que hi hagi un tipus d'alumnat que se concentri en una escola determinada i en unes barriades determinades, i això impliqui que altres famílies que podrien dur seus fills allà perquè estan a prop no vulguin anar en aquests centres. També que se farà davant això.
I més de 1.300 aspirants opten a 630 places docents aquest cap de setmana en unes oposicions que es faran dissabte i diumenge després de mesos de debat sobre la data.
Aquestes proves s'han convocat amb l'objectiu de reforçar-ne la plantilla i disposar de més professors tant en el cos de mestres com en el de secundària, en un context marcat per la necessitat d'estabilitzar el sistema educatiu i reduir la interinitat. La data de les proves ha estat objecte de debat en els darrers mesos. Des de l'Associació Nacional de Professionals de l'Ensenyament alerten que aquest canvi ha suposat reduir en un mes el temps de preparació dels aspirants. Tot i això, asseguren que ara es centraran a oferir guia i suport als alumnes, tal com explica el seu president, Víctor Villatoro.
Aquest avançament en els 9 i 10 de maig, que els hi ha llevat un mes d'estudi en els docents que se preparaven, pues això els inquietarà. I bueno, nosaltres el que anem és intentar donar calma, orientacions.
Per la seva banda, des del sindicat Estella assenyalen que el principal problema és que el mes de juliol facilitava més la conciliació, tant per als opositors com pels tribunals, ja que hi ha menys càrrega escolar i resulta més fàcil compatibilitzar la preparació amb altres obligacions. Carles Cabrera és el representant del sindicat.
Passar unes oposicions del mes de juliol en el mes de maig, la principal problemàtica és que el mes de juliol la gent podia estar abocada únicament en això. Tant els aspirants com els tribunals tenen una feina en els instituts i després tenen una feina supletòria, que en el cas dels aspirants és una feina importantíssima perquè estan jugant una plaça per tota la seva vida.
Malgrat les crítiques, Educació ha mantingut el calendari previst.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30, desallotjat un edifici a Palma després d'esfondrar-se el sostre de la darrera planta. Passades les 5 de l'hora baixa s'ha esfondrat el sostre del menjador del 8è pis.
Cap persona ja ha resultat ferida, tot i això, per precaució s'han desallotjat 16 habitatges. La meitat d'aquest bloc de pisos, al carrer del Sant Novici, al barri de Foners. El propietari de l'àtic afectat, Miguel Domingo, explica l'ensurt que se n'ha duit.
Han sentit un soroll molt fort, i menys mal que la meva filla ha mirat cap a dalt i ha dit, papa, és del techo, i han començat a... Han sortit corregents i jo, que he quedat el de darrere, és que he notat tot la caiguda ha sigut per centímetre.
Acompanyats dels bombers, els veïnats han pogut recollir les pertinències. Tot i això, no hi dormiran a nit.
I també a Palma, tres menors d'edat han estat detinguts per presumptament agredir sexualment i de manera conjunta una companya de classe, una jove de 16 anys.
Els joves van acudir al domicili per parlar amb ella. Dos d'ells la van immobilitzar damunt el llit i el tercer, que havia estat parella de la víctima, li va fer tocaments. L'adolescent va contar-ho als professors i, acompanyada d'un familiar, va interposar una denúncia davant la Policia Nacional.
Mig centenar de persones s'han concentrat a Formentera per condemnar la brutal pallissa homòfoba a l'illa que va tenir lloc la matinada de dissabte.
Un home va ser embestit amb un cotxe i apallissat quan es volia fer una fotografia davant un cartell d'una obra de teatre a Sant Ferran que parla precisament de la violència intragènere d'una parella homosexual. La víctima roman ingressada a Eivissa amb un traumatisme cranioencefàlic amb hemorràgia i els autors no han estat identificats.
Això és violència, això és odi, i és una violència gratuïta d'odi de la societat contra una manera d'estimar.
Segons les darreres dades del Ministeri de l'Interior, el 2024 es van registrar 11 casos per delicte d'odi a Balears. Són dos menys que l'any anterior i un menys que el 2021.
I el jutjat de les Illes han recuperat ja la normalitat després de suspendre-se un centenar de judicis per mort de la caiguda del sistema informàtic.
Uns processos que s'hauran de reprogramar en un sistema ja saturat de per si. El CESIF sosté que és una incidència habitual derivada, segons el responsable del sindicat Pablo Rodríguez, per manca de finançament.
Es una cosa más, es bastante frecuente que si no son las aplicaciones que se cuelgan, es el servidor, como es, que es lo que ha pasado hoy, que deja de darnos servicio. Y esto, claro, es una situación que pasa con relativa frecuencia, unido en este caso a el relativo colapso que llevamos también con la implantación de los tribunales de distancia.
Durant el matí no es podien ni consultar ni enregistrar expedients digitals.
Publicats els canvis en l'homologació del català.
Els alumnes que treguin de mitjana un 7 de nota d'aquesta assignatura ESO obtindran el B2 i el C1 els que hagin cursat batxillerat. Fins ara era necessari obtenir un 8 en els dos casos.
Ja ha finalitzat la declaració de José Luis Ábalos davant el Tribunal Suprem com a principal acusat pel cas dels presumptes comissions il·legals en els contractes de mascaretes durant la pandèmia.
Ha dit que no coneixia l'oferta de l'empresa de l'entramat Soluciones de Gestión i s'ha desvinculat de qualsevol contratació, assegurant que va correspondre la secretària d'Estat de Transports.
Passen 3 minuts de les 7:30, moment pels esports.
Informatiu vespre. Esports. Marta Sampas.
I Marta, començant parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que cercarà acabar la setmana revalidant el títol de la Champions.
El Palma viatjarà demà a Itàlia, Pesaro, on divendres jugarà la semifinal de la Champions contra l'Étoile Lavalois, quan siguin les 8:30 del vespre. L'equip, tres vegades campió de la competició europea, cercarà-se a la final de diumenge i aixecar per quarta vegada consecutiva el títol. L'altra semifinal la jugaran el Cartagena i l'Sporting de Portugal. Sentim l'entrenador del Palma, Antonio Vadillo.
Llegamos en el mejor momento, a la parte final. Prácticamente estamos todos los jugadores, el equipo está mucho más empacado. A día de hoy estamos terceros en la liga regular, que parecemos, somos tan irregulares. Y aquí lo que pasa es que yo creo que estamos ya en un punto que perdemos las perspectivas y no nos vale nada. Que somos terceros a día de hoy en la liga regular con todos los problemas que hemos tenido. Y llegamos en el mejor momento a esta parte final de la temporada.
El conjunt mallorquí ja sap el que es guanyà l'equip francès. Va ser la main round de la competició europea amb victòria del Palma per 2-1. La semifinal de la Champions entre el Palma Futsal i l'Étoile Lavalois la podreu seguir en directe divendres des de les 8:30 del vespre aquí a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió. En futbol, el Real Mallorca ha començat avui a preparar el partit de diumenge contra el Villarreal a Son Moix amb la tranquil·litat d'haver sumat 3 punts a Montilivi contra el Girona i després d'un cap de setmana rodó pel que fa als interessos mallorquinistes. I és que 6 dels rivals directes de la lluita per la permanència varen perdre els seus partits, l'Oviedo, el Llevant, l'Alavés, l'Elx, el València i l'Espanyol. Avui podria acabar de ser una jornada perfecta. El Mallorca estarà ben pendent del Sevilla-Real Societat de les 9 del vespre, perquè si el conjunt andalús empata o perd, els vermells acabaran la jornada 4 punts per damunt del descens, més el gol a baratge a favor. I ara, com dèiem, l'equip ja prepara la visita del Villarreal, el primer de 3 partits en una setmana per als vermells. Dimecres 13 de maig, el Mallorca visitarà el Getafe i el cap de setmana, amb l'horari encara per confirmar, els de Demichelis tornen a jugar a domicili visitant el Llevant, en la que serà ja la penúltima última jornada de Lliga. Per cert, avui l'entrenador del pròxim rival del Mallorca, del Villarreal, Marcelino, ha anunciat que deixarà el club a final de temporada. Més futbol, perquè dues mallorquines jugaran la final de la Champions. El Barça amb Catacoll i Patrick Jarro va aconseguir ahir la classificació després d'imposar-se per 4-2 al Bayern en el partit de tornada de les semifinals. El Barça jugarà a la gran final dia 23 de maig a Oslo contra l'Olympique de Lió, que va superar l'Arsenal de la mallorquina Mariona Caldente. I serà la 6a final de Champions consecutiva pel conjunt blaugrana. Sentim Patrick Jarro.
Llegar a una final no es nada fácil. Ya dijimos que era un gran equipo y así lo han demostrado. Creo que hemos hecho muy buena primera parte. Una pena el gol porque creo que estábamos siendo claras dominadoras. No es nada fácil volver a estar entre las dos mejores de Europa, para estar orgullosas y ahora que estamos ahí, pues queremos ser las mejores.
A primera federació, l'UD Eivissa va golejar l'Atlético Sanluqueño per 4-0 i s'acosta a la permanència. Avui els pitiusos descansen i si dissabte superen l'Hércules, tancaran de manera matemàtica la salvació. Queden 3 jornades per acabar una temporada per oblidar i els de Miguel Álvarez respiren 5 punts per damunt del descens. Sentim l'entrenador de l'UD.
Creo que hoy tiene mérito también que los chicos hayan sacado el partido adelante, que hayan estado más tranquilos que otros días contra unos rivales que teóricamente parecían mucho más asequibles. Estamos en una zona ahí, pues bueno, nos quedan 3 partidos muy bonitos para los profesionales. Un escaparate para todos, tenemos Hércules, Cartagena y Europa.
A la segona federació avui hem sabut els rivals dels equips mallorquins al play-off d'ascens a la primera federació. L'Atlètic Balears s'enfrontarà al Coruixó Gallec i el Poblense al Numància. Els horaris dels partits encara estan per confirmar. Sentim Luis Blanco, entrenador del conjunt blanc i blau, i Òscar Troya, tècnic del Poblense.
Así que ya nos tenemos que olvidar de cualquier cosa que hayamos hecho en la liga y ya centrarnos solo en la eliminatoria contra el Coruixo, porque la palabra lo dice, es una eliminatoria, no son 3 puntos. A preparar bien la semana, a preparar también bien el viaje. El viaje sí que va a ser un poco más difícil, ¿no?
Nos ha tocado un rival muy bueno, que era lo que queríamos, para competirlo de la mejor manera posible. Lo que podemos decir es que vamos a un gran campo a jugar, seguramente sea un gran equipo y espero que sea la mejor eliminatoria posible y que nosotros, ya sabes, la misma dinámica de todo el año. Ir a ganar a Numancia e intentar ganar aquí. Entonces.
Aquest cap de setmana s'ha confirmat el descens de la Societat Esportiva Eivissa a l'equip Pitius, tot i guanyar per 3-1 el Poblense la darrera jornada, depenia també d'altres resultats que no els han afavorit i després de dues temporades deixa aquesta segona federació. I l'Andratx ha confirmat que José Contreras no seguirà com a entrenador després de 8 temporades, recordant que l'Andratx també amb el descens a tercera federació. I tot el contrari, el Mallorca B torna un any després a segona federació després de guanyar a la penúltima jornada de tercera per 7-0 al Mercadal. En bàsquet, a primera fe, pel Fibui i el Palmer s'enfrontaran en la darrera jornada amb la permanència en joc. A la penúltima jornada, el Palmer va perdre contra l'Estudiantes per 73-70 i el Fibui va sumar la 13a derrota consecutiva. Tampoc va guanyar l'Estia Menorca, que va perdre per 76-94 contra el Leimà a Corunya. La final per a la permanència entre el Palmer i el Fibui es disputarà divendres a les 9 del vespre a Sant Moix. Si el Cartagena perd contra el Burgos, se salven els dos mallorquins, però una victòria del Cartagena farà que l'equip que perdi divendres a Sant Moix davalli a segona FEP. En atletisme, la mallorquina Esperança Cladera i les seves companyes del 4% de la selecció espanyola han aconseguit el bronze al Mundial de Relleus, a més de la classificació per al Mundial d'Atletisme 2027. Sentim l'atleta de Muro.
Estamos mal acostumbrando un poco a España, pero también creo que es algo que nos merecemos. No nos han regalado nada en ningún momento, es que este equipo ha pasado por todo, tanto por cosas buenas como por cosas malas, y creo que estamos donde debíamos estar, pero siempre trabajando detrás, con mucha faena.
I acabam amb dos apunts en tennis. Jaume Monage ja coneix el seu rival al Masters 1000 de Roma. El tenista mallorquí debutarà davant Matteo Arnaldi. S'han enfrontat en tres ocasions amb dues victòries per al tenista de Santanyí. I en vela avui s'ha presentat el Mundial TP52 a Portals. En aquesta 15a edició participen 14 equips, entre ells campions olímpics i del món. Demà arrenquen les proves puntuables i la competició conclourà dissabte.
20 minuts per arribar a les 8.
Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Destinam més de 30 milions d'euros en modernitzar les carreteres de la part forana. Cream 13 projectes per millorar els accessos a Palma i 26 vials cívics per unir els pobles de l'illa.
Ballam pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys. Pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears. El Consell de Mallorca i l'IMAS destinen 600.000 euros en ajudes econòmiques per persones amb discapacitat. Ajudes per tractaments, suports tècnics i respir per les famílies. Més recursos perquè tinguis més suport i més cures. Informa-te'n. IMAS. Teixim qualitat de vida. Consell de Mallorca.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Ha finalitzat ja la declaració de José Luis Ábalos davant el Tribunal Suprem i gairebé queda ja vist per a sentència el judici del cas de les presumptes comissions il·legals en els contractes de mascaretes durant la pandèmia. Un dels punts centrals que té relació amb la trama del cas a les Balears és el total de referències que s'ha fet a l'empresa Soluciones de Gestión. Ha dit que no coneixia l'oferta de l'empresa de l'entremat i s'ha desvinculat de qualsevol contractació, assegurant que va correspondre a la secretària d'Estat de Transports, concretament al secretari José Manuel Gómez. Ha afegit que, fins i tot, es va triar el sistema per adquirir aquest producte sanitari perquè, en teoria, era el millor per evitar possibles estafes i que ell va donar l'ordre política, però no l'empresarial.
Estaven en plenitud de su competencia y de su responsabilidad. Es el órgano de contratación. Yo doy una orden política. Por eso también me extrañó mucho que la supuesta llamada mal auditoría del Ministerio de Transportes se pongan a juzgar una decisión política. Porque entiendo que pueden valorar todas las demás, pero la política no.
L'exdirigent socialista ha reiterat que durant aquella època el responsable de l'empresa adjudicatària de les mascaretes Soluciones de Gestión, Víctor de Aldama, visitava sovint el seu exassessor Coldo García, però que ell no participava en les reunions. Sobre la seva relació amb García ha dit que era el seu assessor, conductor i responsable de seguretat, tant en la seva època com a secretari d'organització del Partit Socialista, com després com a ministre, ha reconegut que l'acompanyava 24 hores al dia i que va dipositar en ell la total confiança.
L'exministre de Transports també ha assegurat que la seva examant, Jessica Rodríguez, està coaccionada per declarar que cobrava sense anar a fer feina a l'empresa pública Traxtac, on suposadament l'hauria col·locada l'antic titular de Transports.
Diu Avalos que Rodríguez també ha estat pressionada per dir que no coneix Víctor d'Aldama, ja que, segons ha assegurat l'exministre, ells dos es varen conèixer gràcies a l'empresari, també jutjat en la causa. Sobre la ruptura sentimental, l'exdirigent socialista ha dit que simplement no es podia sostenir perquè era una relació extramatrimonial i ell se'n volia separar. Ha reconegut que hi havia el risc que votés a l'esfera pública, com tanmateix ha passat, i se'ls ha sotmès a crítica.
Fue muy difícil. Fue un año muy difícil, con dos convocatorias electorales, con el riesgo de un escándalo público que lamentablemente, a la vista está, que no solamente no he evitado, sino que ha servido para todo tipo de escarnio, para todos los que pudimos estar vinculados, yo, ella, mi exmujer y, en fin, y que parece ser que es el gran gozo que rodea esta causa, ¿no?
Avalos defensa que tot el que li atribueix l'informe de l'UCO és que 94.800 euros són d'origen desconegut.
M'han encontrado 94.000, porque no ha habido forma de encontrarme nada más. Y se pueden empeñar. No es, van a encontrar
es
nada.
Es su declaración, usted puede no resumir como nada. Quiera.
I el ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha demandat al comissionista Víctor de Aldama per vulnerar el seu dret a l'honor quan va assegurar en diversos programes de televisió que el va intentar subornar.
Bolaños assegura que mai ha parlat amb Aldama ni ha tingut cap tipus de relació. Per això ara reclama una rectificació per part de l'empresari i una indemnització per danys i perjudicis de 70.000 euros.
No conozco de nada a este señor. No he hablado con él en mi vida, no tengo ni su móvil, ni suyo, ni de la persona que dice ser su portavoz. Y por tanto, ante difamaciones tan groseras, ante mentiras tan burdas, la seriedad del Estado de Derecho y de nuestro sistema judicial. Ahora serán los tribunales quien tengan que tramitar las acciones legales que he interpuesto y, permítanme, no quiero dedicar ni un segundo más porque no merece este señor ninguna atención.
I pel que fa al cas Kitchen, l'antic director del CNI, el Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán, nega la participació de l'organisme en la presumpta trama parapolicial durant el govern de Mariano Rajoy, que ara jutja a l'Audiència Nacional.
Sanz Roldán, que ha declarat com a testimoni en la causa, ha negat rotundament que l'ens d'intel·ligència participés en espionatges a l'extresorer del PP, Luis Bárcelas, ni tampoc a la seva dona.
El Centre Nacional d'Intel·ligència no tuvo actividad alguna, ni por acción, ni por omisión, ni por sobre el caso en el que se me está preguntando. Ningún gobierno de ningún color de los cuatro a los que tuve el honor de servir me pidieron que hiciera nada ilegal y esto lo hubiera sido.
L'objectiu d'aquest interrogatori proposat per la defensa de l'excomissari Villarejo era esbrinar què sabia l'exdirector del CNI sobre la presumpta trama finançada amb fons públics per espiar l'antic tresorer del PP i robar documentació compromesa sobre el finançament en negre del partit que aleshores s'investigava judicialment.
I creix la tensió a l'estret d'Hormuz en el primer dia de l'operació denominada Projecte Llibertat, una iniciativa nord-americana a la zona per facilitar la sortida dels vaixells atrapats al Golf Pèrsic.
L'Iran assegura que ha impedit el pas d'un vaixell de l'Armada dels Estats Units per l'estret, mentre que el govern de Trump assegura haver aconseguit el trànsit de dues naus mercants amb bandera estadounidenca. The Iranians do not have control of the strait. Els iranians no tenen control de l'estret. Nosaltres el tenim. Han bloquejat els vaixells que entren i surten dels seus ports i la seva economia està en caiguda lliure, ha dit avui Scott Bessette, secretari del Tresor nord-americà. Més enllà de les versions contradictòries entre els dos països, el que sí que està confirmat és que un vaixell coreà ha patit un incendi en la seva sala de màquines davant les costes dels Emirats Àrabs. Aquest país denuncia un atac amb drons iranians quan el vaixell intentava travessar l'estret.
Com sabem, aquesta guerra d'Iran continua tenint efectes perjudicials per les butxaques de la ciutadania. Avui el Banc d'Espanya ha confirmat una nova pujada de l'Euríbor que va arribar fins al 2,74% en el mes d'abril, entre d'altres, pel conflicte.
Es tracta d'un 0,18 més que el març. Així ha tallat d'exemple una persona que tingui contractada una hipoteca variable de 150.000 euros a 30 anys podria veure augmentada la seva quota en 50 euros mensuals, és a dir, 600 més euros a l'any.
I en clau autonòmica, la Conselleria d'Agricultura ha constatat una contenció dels preus del gasoil agrícola i dels pinsos en les darreres setmanes a Balears.
Sí que continua, no obstant, l'auge del cost dels fertilitzants que acumula una pujada del 13% en el darrer mes.
La Global Sumut Flotilla denuncia la violència d'Israel amb els seus participants, interceptat la setmana passada en aigües de Creta quan es dirigien cap a Gaza. Així ho ha explicat avui el professor vitorià Salim Maya, que ha aterrat a l'aeroport de Bilbao procedent de Grècia.
Maya ha relatat la seva experiència, ha descrit una actuació per part de les forces israelianes totalment desproporcionades i violentes, amb un abordatge amb armes de foc i retinguts contra la seva voluntat a través de cops i empentes. L'escoltam.
Allí sufrimos maltratos físicos y psicológicos. Nos apuntaron con armas de fuego, nos humillaron, nos clasificaron con un número, nos privaron del sueño, nos aislaron, escassez d'aigua, de comida.
Mentrestant, Israel ha anunciat que prorrogarà almenys fins demà la detenció dels dos activistes de la flotilla arrestats.
I tres tripulants d'un creuer que es dirigia a les Canàries han mort per un possible brot d'antivirus. A bord hi viatjaven 14 espanyols.
El vaixell de luxe que navegava per l'oceà Atlàntic va sortir de l'Argentina a finals de març. L'Organització Mundial de la Salut ha informat que tres tripulants més del creuer estan afectats i que un que està greu és a un hospital sud-africà. L'antivirus és una infecció respiratòria que es transmet a través del contacte en l'orina o excrement d'arrossegadors infectats. L'OMS ja ha anunciat investigacions per esbrinar les possibles causes del brot.
I més de 13.000 policies i guàrdies civils es desplegaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa Lleó XIV a l'estat prevista entre dia 6 i dia 12 de juny.
El Pontífex té previst viatjar fins a Madrid, Catalunya i també les Illes Canàries en el dispositiu de seguretat i participaran tots els cossos des dels estatals com la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, els autonòmics, com són el cas dels Mossos d'Esquadra o gens del cossos de policies locals catalans. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assegura que el dispositiu està dissenyat perquè la visita papal sigui un èxit.
Hay distintos actos muy continuados en el tiempo con mucha afluencia de gente que determina evidentemente un esfuerzo suplementario tanto en lo que es la preparación como en la propia ejecución de la seguridad de la misma. Pero vuelvo a referir, ya hemos también atendido otras visitas papales.
Prop de 9.000, volien dir 300 metges d'arreu de l'Estat han començat avui a triar especialitat i centre on es formaran dins el MIR 2026. A les Illes s'ofereixen més de 270 places.
Com a principal novetat, enguany es posa en marxa la branca de Medicina d'Urgències i Emergències. A tot Espanya hi ha 86 places i 3 d'aquestes són per a les Balears. La consellera de Salut, Manuela García, afirma que és una àrea d'especialització clau per al sistema sanitari i ja treballen per augmentar-ne el nombre de places per a l'any vinent.
Nos dieron 3 plazas, la posibilidad solo de hacer 3 plazas, y son las 3 plazas que vamos a sacar, una en Son Espaces, otra en Son Yacer y otra en el Hospital de Manacor. Pero ya para el año que viene tenemos preparada pues la posibilidad de 4 en Son Espaces, 4 en Son Yacer, 2 en el Hospital de Manacor y 2 en el Hospital de Inca.
I ja està en funcionament la unitat bàsica de salut nova de Consell. Té més de 700 metres quadrats i els serveis que actualment ha de menester la població, que s'ha duplicat en 2 dècades. Ha costat més de 3 milions d'euros.
La unitat bàsica de salut feia mesos que estava acabada, però fins ara no s'ha posat en funcionament. Té 2 consultes de medicina de família, una de pediatria, sala de cures, d'extraccions i també espais polivalents. El batle Andreu Isern es mostra content d'haver-la pogut inaugurar quan li falta només un mes per deixar la batlia i ha explicat que la lluita per aquest espai ha estat llarga.
Això és una obra que, és veritat, que va començar fa 10 anys. Això eren uns terrenys rurals. Ens vam haver de fer una modificació per adaptar-los a la urbanització.
L'anterior centre sanitari tenia més de 30 anys i havia quedat petit i obsolet. El nou ara atendrà 4.100 usuaris. Escoltam la presidenta del govern, Marga Proats.
El creixement demogràfic és el gran repte que tenim de present i de futur. I el creixement demogràfic impacta de manera directa en les infraestructures, especialment també en la sanitat pública.
I el club de bàsquet La Salle de Mahó, que té el pavelló més antic de Menorca, és més a prop que mai d'estrenar un nou espai. Aquest dilluns s'ha presentat el projecte del futur pavelló ubicat en una parcel·la de 5.000 metres quadrats del pati de l'escola.
El futur equipament es dirà la cantera i costarà 3 milions d'euros. Tindrà 3 pistes, graderies per a 450 espectadors, gimnàs, espai polivalent, zones socials i fins i tot una cafeteria. Es tracta d'un projecte molt reivindicat, no només pel club i l'escola, sinó també per molts esportistes de la ciutat que ara tenen dificultats per trobar instal·lacions com el vòlei o el bàdminton. Sentim el conseller d'Educació, Joventuts i Esports, Joan Pons Torres, i el president del club bàsquet La Salle Mahó, Toni Carreras.
Un pavelló que doni resposta a tant dels lots que ara mateix juguen a els diferents esports que hi ha a Menorca, i que anar en curs d'espais, no? I vol donar resposta en aquesta necessitat que hi ha compartida.
Pues feia molta falta. Tots amb aquest pavelló quedaven, no podíem entrenar prou estona, teníem que entrar, córrer de fora, vestuaris molt petits, pista petita, necessitaven engrandir.
5 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Les converses literàries de Formentor tornen a casa. El canvi en la propietat de l'hotel forçaren un periple de 5 anys per diverses ciutats de Sevilla, Aranjuez, passant per Marrakech, Canfranc o Gran Canària, fins que enguany l'entesa entre l'establiment, el govern de les Illes i la Fundació Formentor permetran que l'esdeveniment torni a Mallorca des de dia 1 fins dia 4 de novembre. Sandra Martínez.
Un poc més tard del que era habitual. Acostumaven a ser la darrera setmana de setembre i això és un endarreriment que en principi ha de ser dels pocs canvis previstos en unes jornades obertes al públic i que reunien més de mig miler de persones. El director de la Fundació, l'alma mater dels premis, Basilio Baltasar, reconeixia que aquests 5 anys de viatge han estat un regal, però que les ganes de tornar a Mallorca eren ben fortes.
Una comunitat cultural que ha quedado encantada con el proyecto de Formentor y con el programa de Formentor, ¿no? Y lo que nos gustará es cultivar esta relación con tantísima gente que no está en la isla. Pero desde luego la idea es poder reunir de nuevo a todos los lectores mallorquines para encontrarnos con ellos.
Aquests lectors mallorquins, un públic fidel, haurà d'esperar un poc per tenir els detalls dels participants. Baltasar, però, sí que ha avançat la temàtica d'enguany, la història de l'art, amb una imatge que no és gens casual.
Veréis en esta una maravillosa foto en el cartel que está Joaquín Sorolla con sus hijas en un retrato que le hicieron precisamente en Mallorca, en Cala Sant Vicenç, just de vora de Formentor. Esto es del año 19 y creo que esta reunión de expertos en el mundo del arte nos permitirá hacer una aproximación muy inteligente a todos los dilemas del arte contemporáneo.
Tot això, com dèiem, a partir del 1 de novembre, dia en què s'atorgarà el Premi Formentor a Gonzalo M. Tavares. Serà un hotel que ha canviat d'aspecte i d'oferta, fins i tot de nom. És el Four Seasons Resort Mallorca at Formentor, canvis que reclama la seva directora, Estrella Gossalves, no volen que afectin, però, l'essència de l'espai.
Adán Diel creó el hotel por un motivo cultural, cumbre de pintores, escultores, escritores, entonces el poder poco a poco volver a traer eso a Formentor para nosotros es un auténtico orgullo y sobre todo una gran responsabilidad.
I perquè tot això passi, però, ha coincidit el desig de la Fundació Formentor, la intenció de l'establiment i també el suport econòmic encara sense determinar del govern balear, que farà possible que l'hotel estigui a disposició de les converses. I la intenció és que es mantengui la continuïtat. Jaume Bausà és conseller de Turisme, Cultura i Esports.
Esperem que es vegi per enguany, però que aquest acord, aquest enteniment i aquesta voluntat que nosaltres també hi volem participar durien estens i puguem xerrar no tan sols des del 2026, sinó de més enllà.
El conseller, que ha qualificat el retorn de les enyorades converses a Mallorca com una de les notícies de la legislatura, ha afirmat que Formentor no és només una geografia, sinó una idea.
I acabam amb música.
30 grados al sol, salen a la calle, todos saben quién son. Bebemos vino, no moed chantón, paella en el barco, mami sal.
Rels B torna amb el nou àlbum Love, Love, Flag, el disc arribarà aquest divendres.
Això sí, ja ha avançat el llistat de cançons i compta amb col·laboracions internacionals, com és el cas de Kali Uchis, el mallorquí, l'artista espanyol més escoltat a Spotify des de fa 2 anys, presentarà el treball en directe al Metropolitano de Madrid el proper 4 de juliol.
Larga vida lo genuino. Y al que invente o que rabie, chupe un huevo. Ese skinny mami, yeah. A new star. Feliz verano a todos. Os quiero.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dilluns, dia 4 de maig, en què els 16 habitatges de l'edifici que avui hora baixa han hagut de ser desallotjats a Palma per mort de l'esfondrament del sostre de la darrera planta, la vuitena, no hi podran dormir a nit a casa. Aquest esfondrament s'ha produït avui hora baixa al barri de Foners. Allà hi ha Álvaro Alonso. Álvaro, bon vespre. Quina és la darrera hora?
Bon vespre. Encara no sabem quan durarà aquesta situació. Els veïnats que avui no poden dormir en l'edifici hauran d'esperar a que demà els tècnics avaluïn l'estat de l'edifici. Mentrestant, una treballadora de serveis socials de l'Ajuntament s'ha apropat a la zona per oferir una reubicació als veïnats.
No tenemos familia aquí, entonces nos han ofrecido un hostal por 15 días, bueno, si se necesitara, pero de momento un hostal.
15 dies d'hostal per a aquells que ho necessitin i no disposin d'una alternativa a casa d'un familiar. Tot això després de l'enfonsament del sostre de la 8a planta al voltant de les 5. Així ho ha viscut una dona que era dins el pis.
Estàvem a casa, s'ha escoltat un ruïdo molt fort, pensava que havia caigut algú pel terra i m'he aixecat i dic, per això què és? No he vist res i miro al sostre i hi havia una bossa i dic, mama, mira, és aquí. I ma mare dic, corre, surt. I han sortit, i quan estàvem al passillo, ha caigut tot el sostre.
Afortunadament, no s'ha hagut de lamentar cap víctima o ferit.
Gràcies, Álvaro. I la Policia Nacional ha detingut a Palma 3 menors d'edat com a presumptes autors d'una agressió sexual a una jove de 16 anys, companya de classe. Els fets haurien tingut lloc a final del mes de març al domicili de la víctima i s'han conegut setmanes després arran de la denúncia presentada a Maria Eugènia Quegles.
La investigació policial ha culminat en la detenció dels 3 implicats que han quedat a disposició de la Fiscalia de Menors, que haurà de determinar les mesures a adoptar en funció de la gravetat dels fets. Segons l'advocada especialitzada en violència de gènere, Maria Duran, en aquest cas el sistema de justícia de menors posa el focus en la reeducació i reinserció social. Ho acaba d'explicar a l'informatiu vespre d'aquesta casa.
Quin objectiu té això? Aconseguir que aquests joves ja fin consciència que el que han fet és un il·lícit, aconseguir que aquests joves aprenguin a autocontrolar la seva libido i, de qualsevol manera, integrar-los a dins la societat.
I a Eivissa, la Policia Nacional ha detectat un increment important de les estafes a través de mitjans en línia o al telèfon.
En les darreres dues setmanes han estafat un total de 20.000 euros. Els estafadors es fan passar per titulars de comptes bancaris, altres sistemes de pagament, o bé aconsegueixen que els mateixos titulars acceptin autoritzar transferències quan el delinqüent es fa passar per alguna persona de confiança. El portaveu de la Policia Nacional d'Eivissa, Diego Siges, exigeix, explica com prevenir-ho.
Tratar de evitar de conectarnos a redes de wifi que son públicas, o estamos navegando por internet, asegurarnos que en la barra de direcciones pone HTTPS, no facilitar claves personales, PIN, contraseñas, a través de llamadas telefónicas.
I ja és una realitat, els alumnes que acabin l'ESO i el batxillerat amb un 7 en català obtindran el B2 i el C1, respectivament.
La Conselleria de Cultura ha publicat l'ordre que regula l'homologació dels estudis del català amb els certificats oficials i que determina que els estudiants que acabin l'ESO i el batxillerat amb una nota de 7 en català